Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores de Ràdio Sabadell. Saludem en Luigi també. Bona tarda, Luigi.
Bona tarda, Jaume.
Què tal? Com estàs?
Avui ens endinsarem en els misteris de la vida. Tindrem un programa molt profund.
Tenim de convidat a l'Iker Jiménez, aquí, que està amb nosaltres, que està una sèrie, una mica una música Cuarto Milenio.
Que es deu estar fent pols amb la pandèmia i les mogudes...
I la conspiració, no? Jo crec que... no sé quant de temps li quedava aquest noi, aquest home en antena, fa un programa de ràdio, fa allò de Cuarto Milenio, i aquí ha vist un filón en plan, aquí m'hi queden unos cuantos anys.
És que algú ha d'explicar la veritat, Jaume. I no serem pas nosaltres, perquè nosaltres hem vingut a parlar de cinema, de bandes sonores, pel·lícules, sèries... etcètera, etcètera, etcètera. I hem començat amb aquesta música tan bonica.
Profunda, com
bonica,
deies tu.
Profunda,
eh?
Bonica, és com molt de...
És com el general.
Molt cutre, no? No, sí, la cançó és bonica.
A tu quin tipus de música t'agrada? No, a mi m'agrada tota.
La bonica.
La música bonica, tota la música.
Doncs aquesta banda sonora del senyor Uno Helmerson pertany... Bueno, la cançó, el tema en particular, es diu The Exhibition, i pertany a un documental que es diu The Painter and the Thief, la pintora i el lladre.
I això és una pel·lícula documental basada en alguna cosa real? Normalment les pel·lícules documentals documenten alguna cosa que està passant o ha passat.
Exacte. És una pel·lícula de que jo havia vist algun comentari a Twitter i a les xarxes, no?, de com que li donaven molt bones crítiques a aquest documental. És noruec i està dirigit per Benjamin Ri, i el que ens explica bàsicament és... clar, jo la vaig veure sense saber molt bé el que anava a veure. Llavors comença... bueno, ens explica en realitat la història, la relació que es crea entre una pintora i el lladre d'una de les seves obres.
Parteix una pintora tan famosa o tan bona que els seus quadres val la pena robar-los.
Bueno, és una pintora que a la que el documental comença el robatori, no? I es veu les càmeres de seguretat, i llavors ens expliquen, doncs, que li han robat dos quadres. És una pintora que fa com un realisme així molt guapo, i amb un punt tètric també. Doncs la pintora es diu Barbora Kisilkova, i a Oslo li roben dos quadres d'una galeria valorats, no sé si eren amb 20.000 euros o alguna cosa així, no? Llavors, la història és que a un dels lladres l'agafen, no? Llavors el detenen, i quan l'estan jutjant i no sé què, ell en un moment s'apropa a ell i li diu, bueno, quan d'això m'agradaria pintar-te, no? I aquí comença, doncs, una relació, clar, comença el documental, que et penses que serà una cosa, no? Jo pensava, bueno, doncs ens explicaran el robatori, o ens explicaran... I realment acaba sent com tota una moguda de connexió humana entre aquestes dues persones.
Que guai, però així com ho planteges ara mateix, és, vull dir, bastant ganes de mirar-la. On es pot trobar aquesta pel·lícula?
La podeu trobar a Filmin.
Vale.
La van penjar perquè hi havia un festival, no sé si es deia Atlàntida, el festival.
Aquest
però...
és el que van fer ara a l'estiu o por ahí?
Sí. però encara hi és penjada. Mm-hmm. O sigui que es pot veure si sou, si sou socis de Filmin, doncs la podeu trobar, The Painter and the Thief, i aquesta és doncs la pel·lícula de setmana recomanada, Jaume.
Hi ha hagut un moment d'organillo ahir, o l'he pujat just quan feia un so molt estrident. La pel·lícula de setmana, en Luis ens la recomana aquest cop, una pel·lícula documental basada en fets reals i com ens explica la relació d'aquesta pintora i aquest lladre. I avui també farem un repàs una mica per tot de seccions diferents. Si sou nous en això del Generació BCO, benvinguts. Si sou ja clients habituals, gràcies per seguir escoltar-nos. I ara seguim amb una secció que ens agrada molt.
Remake versus original.
La setmana passada vam descobrir que La gran Mentires arriesgades era un remake d'una pel·lícula francesa. Aquest cop tornem a parlar d'una pel·lícula americana. És que t'havia baixat quan bevies aigua.
Ah, vale, però s'estava gravant, no? Dic,
sí, sí, el meu sí, però el teu no.
Ah, vale, estàs... No, no, si, bueno, vols, si vols fer-ho així, o sigui, m'apagues el micro directament i
no,
ja està.
No, he intentat evitar que se sentís el... I ara l'estic fent jo. Què ens has portat avui, Luigi, per remaquejar i comparar amb l'original?
Doncs he portat una pel·lícula que segurament tothom coneix, no? Perquè la versió última que es va fer és de l'Steven Soderbergh del 2001, o sigui...
2001 ja, flipa.
Ja fa uns anys, però no deixa de ser una cosa moderna, i és Ocean's Eleven, aquesta pel·lícula, no?, d'un grup de lladres protagonitzada pel senyor George Clooney,
Brad Pitt,
Matt Damon, no? Ja tot un elenc de...
El Matt Damon fa un paper en aquesta pel·li, que sembla el tontito, tal, no sé què, a mi m'agrada molt com ho fa.
Doncs ja com aquest grup de diferents persones amb unes habilitats diferents que han de atracar, en aquest cas, no sé si era un casino...
El casino de l'Andy Garcia.
Això.
Que a més ja hi ha la disputa personal que té el George Clooney, perquè quan el van ficar a la presó, la seva parella, que és la...
Julia Roberts.
La Julia Roberts, doncs va començar a sortir, o no sé ben bé, la moriva amb aquest, amb el personatge de l'Andy Garcia, i per tant és com una venjança de sí, te voy a robar el dinero, però també vull recuperar la meva ex-muller o el que sigui.
I d'aquesta pel·lícula, doncs, després es van fer Ocean's 12, Ocean's 13 també es va fer.
També.
I ara l'última que es va fer va ser Ocean's 8.
8, això.
Que 8, són dones. I és la Sandra Bullock, que és la líder, que es representa, que és la germana, diria, del George Clooney.
Ah, sí?
Sí, crec que tenien com un parentès. No sé si és la germana, la cosina.
Tu l'has vist, aquesta última?
Sí, sí, que surt la Rihanna, també.
Ah, sí? Dintre de l'elenco de les 8?
Sí, sí, sí. I bueno, doncs aquest tipus de pel·lícula, doncs, Ocean's Eleven és un remake d'una altra pel·lícula
que explicarem després, primer escoltem
la cançó de...
No passa res, avui hem començat amb el remake,
doncs llavors has de posar la 3.
Sí, sí, ja tinc aquí marcat. Què escoltarem? Una cançó de la banda sonora d'Ocean's Eleven que es diu SWAT Team Exit.
No, SWAT Team Exit serà que vol dir que el grup de SWATs marxen. Sí, deu ser una escena. Sí, crec que sí. És que crec que és musical, que és instrumental.
Bueno, escoltem el que sigui.
Són bandes sonores. Oye,
sí, però la banda sonora d'aquesta pel·li és molt guai. Aquesta és un temazo.
911 emergency response.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
A mesura que anàvem escoltant la cançó, el tema d'aquesta Ocean's Eleven, el remake, anava visualitzant l'escena. Aquesta és l'escena en què entren, després de planificar tot el robatori, entren en l'hotel, alguns disfressats de SWAT, altres disfressats de botones, altres de no sé què, i com cadascú té el seu paper i aconsegueixen sortir, treure del casino cadascuna de les bosses amb no sé quants milions de dòlars a dins de cada bossa. Molt bona aquesta pel·li. I l'original, Luigi, tu és una pel·li que hagis vist, l'original?
No l'he vist, l'original.
Però ens pots parlar d'ella?
Us puc parlar, doncs, el mateix que pot parlar qualsevol persona amb accés a internet avui en dia. Doncs, Ocean's Eleven, la pel·lícula original, és de l'any 1960 i traduïda com 11 a la medianoche o a Hispanoamèrica La cuadrilla de los 11. No.
Once a la medianoche en Hispanoamérica
i la cuadrilla de los 11 en España. Aquí la cuadrilla, ¿no?
Tot i que, no és... Ah, bueno, clar, de los 11 sí, però Oceans és l'apellido del
Danny Ocean. En aquest cas, el personatge, l'actor que interpreta el Danny Ocean és Frank Sinatra, uh-huh. I tenim, doncs, un elenco que eren coneguts com el Rat Pack, que era com un grup de... eren com un grup de música, ¿vale? O sigui, feien com actuacions conjuntes i tal, que estaven, doncs, el Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Sammy Davis Jr., aquests són els que apareixen a la pel·li, hi havia més, no? I eren com els que ho estaven petant en aquell moment a Las Vegas.
A los casinos.
Exacte. Llavors, bueno, segons diuen també que tenia, que posa aquí, no lo digo yo, lo dice a Wikipedia, que tenien contactes amb la màfia. Això sempre s'ha dit, no? Frank Sinatra també.
Sempre.
I bé, doncs, l'argument d'aquesta pel·lícula és exactament el mateix de la pel·lícula nova, de l'Ocean's Eleven del Soderbergh, però en aquest cas crec que volen atracar 5 casinos alhora o alguna cosa així.
Ah, sí?
O volen atracar 5. I també hi ha el mateix factor, de que l'exdona del Danny Ocean és la dona de l'amo dels casinos.
Per tant, és ben bé una adaptació més moderna, suposo, sí. Que juguen una mica.
És el que se'n diria un remake.
Un remake, sí. Jo crec que el remake també volen fer 5, no? El 5 de l'Andy Garcia o només un?
No recordo bé.
No me'n recordo. Aquí també surt moltíssima gent i suposo que també aquí també juguen amb les qualitats o en què destaca, sí, cadascun dels lladres per ajudar-se a fer això i allò. L'única diferència és que aquí es van quedar al 1960 amb aquesta versió i després, veient el filon del 2001 de la pel·li, el Soderbergh va dir, suposo que la productora, aquí, me haces la 12,
avui,
me haces la 13,
avui en dia la que surt una que triomfa, pues te hacemos 5.
I què escoltarem de...
Doncs escoltarem a un senyor que es diu David Holmes, uh-huh. I fa un tema bastant estrany.
Sí? Es diu 69 Police.
69 Police, bastant estrany, eh? Fins i tot tenia els meus dubtes de que formés part de la banda sonora. Em sonava com molt modern.
Ah, sí? Anem a veure-ho.
Sí, potser m'he equivocat, eh? Que me denuncien.
Ara veuré, que venga a denunciarme el David Holmes.
C'est les 69 Police qui vient en CR. A bientôt. Ça doit les agiter assez bien. Il y a pas beaucoup de sneak freaking comme les 69 Police autour d'ici. On regarde les chaussures italiennes et le poudre vert. Et on doit se demander. Un film en technicolor de Warner Brothers. Les conducteurs rares commencent à se dérouler à San Francisco. C'est les 69 Police. Et ça va. Première fois. Jacqueline Lissette.
Seguirem el Generació BSO amb la secció de la qual encara no tenim cortineta, però que ben aviat ens arribarà, que és aquesta que vaig instaurar jo
a base d'anar fent-la
s'han anat quedant.
Política de fets consumats.
Exacte, el públic la demana, els nostres oients diuen que programen que no surt, programa que comença nou dia.
Volem l'aniversari.
I aquesta setmana l'aniversari és d'un peliculón que, si no he comptat malament, fa 25 anys, sí. Del 95 al 2020.
Ho posa aquí, 25 anys de Seven.
Ah. Pues no només no he comptat malament, sinó que a més he llegit bé. Seven, peliculón del David Fincher, com la gran majoria de les que ha fet, no sé si totes, però moltes sí, protagonitzada també pel Brad Pitt, com l'anterior, i que ens explica la situació que moltes vegades passa a les pel·lis de detectius i de pel·lícules, de que un detectiu s'està a punt de jubilar, que li ha de donar la benvinguda a un detectiu o un policia nou, que han de treballar junts durant un temps, i els hi donen el supercas.
Toda una comèdia de buddy de policies d'aquests, no?
Sembla com una supercomèdia, però ja des del principi veus que la peli és més aviat fosca, més aviat turbulenta, perquè el crim, no un, sinó es van desencadenant crims de tal manera que van relacionant com el psicòpata que estan perseguint, que ja no és cap spoiler 25 anys després, si diem que està interpretat pel Kevin Spacey, es dedica a fer crims fent servir diferents, o els 7 pecats capitals, no? Que en català són la gola, la mandra, la supèrbia, l'avarícia, l'enveja, la luxúria i la ira. Luigi, què més?
La gola es diu gola en català, com gola.
Sí.
Potser sí, gola.
No sé, això ho has tret tu d'una font fidedigna, no?
Clar, internet. Doncs bé, jo aquesta pel·li sempre m'ha fet por. O sigui, és una pel·li que aconsegueix un ambient que et genera una tensió i un fàstic, no? A tu no et passa això quan veus Seven?
Sí, a mi sobretot l'escena de la gola, precisament.
Clar.
És dura, és molt dura. La luxúria també.
La gola és el que diríem la campanilla, no?
Exacte. Mira, sí, està aquí, està bé. Gola, luxúria, està
el Jaume, o sigui, quan hi ha algun dubte d'aquests, ell entra directament al DIEC, al Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans,
optimat.
I ho mira.
Optimat.
O truca als Transformers.
Però és d'aquelles pel·lis que és que comparteixo amb tu la visió aquesta de que hi ha moments que fa patir o que no ho passes bé com a espectador, però que és inevitable deixar de veure-la. Si tu poses a veure Seven, l'has de veure.
De no deixar de veure-la.
Exacte. És inevitable no deixar de veure-la. Jo que he dit, deixar de veure-la, no. Exacte. Al revés. És com un negatiu que anul·la el negatiu.
Això
en anglès no es podria fer. Peliculón. Suposo que, si no tots, la majoria de gent que ens escolta
apareix,
i si no, mireu-la.
La Gwyneth Paltrow, el Morgan Freeman.
El Morgan Freeman és el detectiu que està a punt de jubilar-se.
I fan un... actuen bé en la xavaleria aquesta.
Clar, aquí el Brad Pitt i la Whitney Paltrow eren relativament joves. Bueno, clar, pues no sé quan...
Fa 25 anys, doncs potser tenien 20 i pico.
20 i pocs,
20
no?
I pico,
però aquests,
sí,
d'aquesta colla deu ser dels 70, no?
Que ens deuen tenir ara 50, no?
50 llargs ja, alguns.
50 llargs?
No sé.
No, jo crec que el Brad Pitt deu tenir 52.
Ara ho miro. Però bueno, això, que pel·lícula recomanada
menys,
i què menys. Menys?
Sí, 50. 50. 50, va. Porra, va.
50. Va néixer, ni més ni menys, que el 18 de desembre del 63 i té 56 anys.
56.
Aquest any fa 57.
Ja està la vida. És el que us he dit al principi, que caminaríem pels misteris de la vida, que és fer anys, no? I anar tirant.
El trucarem el dia, el programa que fem aquell dia de desembre, el trucarem en directe.
I aquesta pel·lícula el que ens van ensenyar és que nunca, mai has d'escollir la caixa.
Sí, mai.
No, la caixa no. Si esculls la caixa, trobaràs un sorpresón.
Aquella escena final.
Sorpresón. Ja ho sabeu tothom, però bueno, no ho direm per si encara hi ha algú,
te destroza la
alguna
vida.
Alma de Càntaro que no ha vist Seven.
Si la mireu, és d'aquelles pel·lis que si mireu després de sopar, que hagi sigut un sopar lleugeret, que no tingueu pesadez d'estómago. Si la podeu, que sigui potser pel·li de mitja tarda, també estaria bé, no després de dinar que tens la nyonya, sinó mira, faig la migdiada i a les 6
si
un dissabte la miro.
Si és diumenge, t'acabes de menjar el Comtessa després
no.
De tal i no sé què,
no és moment.
No.
No és moment.
Aquesta pel·lícula ha estat doblada al català. Això, quan busques les que surten a la Wikipedia, t'ho acostumes a dir.
És la típica, que la pel·li de la setmana de TV3. Doncs anem a escoltar una cançó de Marvin Gaye que es diu Trouble Man.
Sí que és Trouble, sí que és Trouble Man.
Sí, sí.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Temasso del Marvin Gaye, el Trouble Man, i seguim amb aquesta secció que també ens agrada molt i que a més el Luigi ho ha fet tan bé que ho ha lligat amb una cosa
tan
que
bé.
La setmana passada ens
tan
va quedar
bé.
Així una mica amb les ganes.
Per totes vosaltres.
Espera.
El tràiler de la setmana. El tràiler de la setmana.
Què fem? Poso el tràiler i després ho expliquem?
Dóna-li perquè no he deixat que s'escolti.
El tràiler de la setmana.
Escoltem el tràiler.
Vale.
¿Y qué ojo? Yo no soy este.
No importa que sea.
Yo qué sé. Partió la cabeza a mi marido.
Y bin Bruno.
Hans.
A mí me dicen mi cabeza.
Yo soy que viene antes.
Yo me voy adentro que hace mucho frío y estoy viendo una serie de televisión de miedo que me gusta mucho.
Yo necesito esta botella.
Si yo te conociera...
te daría la botella y tú te la llevarías y mañana me traerías otra.
Ich trinke nicht, danke.
Ah, natürlich trinkst du.
Yo le zurcí una manga.
Y hay una cosa que me preocupa. ¿Qué pasó allá?
¿Allá?
Yo miente a mí mismo. Oh.
No te entiendo.
Ich weiß, dass sie hier sind.
Yo no toco nada, está todo arriba.
Ich arbeite lieber. Dich gibt's bei mir nicht, okay?
Yo tengo que ir a trabajar, es tarde. Ich...
¡Was! ¡Ich!
¡Ich komme!
Yo soy Hans.
Yo no te conozco. ¿Dónde está Hans?
Yo prefiero que estés tú.
Yo invito a una copa.
¿Quieres decir?
Yo quería saludar.
Yo no te conozco.
Yo no sé nada.
Yo sí que lo sé, porque soy el dueño.
Yo soy Hans. Yo no sabía. Yo voy a...
Yo invito...
Yo
no...
Yo...
Us heu quedat ara pillulis perduts.
Sí, aquesta és la pel·lícula, efectivament, de la que vam estar parlant la setmana passada, que
de
es
la
diu...
que volíem reconèixer, com es deia el nom,
sí,
tal, no sé
sí.
Què.
I la vam buscar, vam trobar, no? I jo aquesta setmana he dit, va, doncs posem el tràiler d'aquesta pel·lícula, a veure si ens recorda una mica de què anava, perquè recordàvem que ens havia agradat molt.
Molt.
I es diu Jo, del director Rafa Cortés.
Si conteu les vegades que diu Jo en el tràiler, us deuen sortir més de 30.
Pues diu, a més, en alemany i en castellà.
Ah, sí?
Sí, al final de tot de dient Ich.
Ah, no? Vale.
Crec que és Jo. No, el meu alemany està una mica rovellat, no? Doncs la història d'aquesta pel·lícula, si voleu us faig 5 cèntims del que recordo. Clar, jo recordo la sensació que tinc d'aquesta pel·lícula és que vaig sortir com d'allò de, vale, com con Tenet, tu, no?
Potser. Sí.
Tu, perquè jo no l'he vist. No perquè jo sigui super, super cerebrito. No, llavors, una pel·lícula en la que veiem a una persona, a un treballador alemany que arriba a Mallorca per treballar, crec que és com a l'obra o alguna cosa així, no? És manobra. I resulta que ell va i abans allà hi havia, ell es diu Hans i allà hi havia un Hans abans, abans. Uh-huh. En aquella casa, més la casa on ell va, doncs també hi vivia un Hans, aquest que feia la mateixa feina, ningú diu res, però hi ha com una mena, hi ha com una reflexió sobre la identitat, uh-huh, al final d'aquest Hans i l'altre Hans que arriba i que interpretat per l'Àlex Brandenburg i
que també participa en el guió.
Sí, sí, exactament, i un actor que a mi m'agrada bastant, la veritat.
Que ell té descendència alemana, perquè ho fa molt bé, i suposo sí. Que deu ser, si no llengua materna, gairebé.
Bueno, ell posa l'accent, no? Quan parla en castellà posa l'accent, però suposo que sí. I bé, pel·lícula que també podem recomanar, no, Jaume?
La recomanem moltíssim. Si teniu manera de trobar-la, Luigi va dir que a la biblioteca es podia trobar. Deu ser la típica pel·li que potser és fàcil de trobar també a Filmin o a alguna plataforma.
A Filmin no sé si hi està, però bueno, seria mirar-ho. I si no, doncs per internet segur que es pot demanar que te la portin.
Ah, bueno, clar, això també.
De biblioteca. És que jo diria que la vaig trobar a la biblioteca Vapor Badia.
És hijo de padre alemán, veus? I madre espanyola. I estudio en el Col·legi Alemany de Barcelona, per tant, segur que, vull dir, que és llengua materna, paterna en aquest...
Vale, tio.
En aquest cas, que ja...
No t'enfadis, tampoc, o sigui, ja ho hem dit, no?
Que ja ho deia jo.
Té un cognom molt així. Doncs això...
Jo comparteixo amb tu, recordo, ho vam dir la setmana passada, que la vam veure al Cineclub.
Ah, exactament.
I que ens va agradar moltíssim i que vam sortir amb aquesta sensació de...
No sé com està el tema Cineclub.
Tu vas deixar de fer-ho ja fa un parell d'anys.
Jo vaig deixar en un moment en el que no podia econòmicament, no estava muy bollante, doncs vaig deixar d'anar... Bueno, anava només a algunes pel·lícules concretes. I ara no sé aquest curs...
Ui, perdó.
Que com amb tota la història de la pandèmia i tal,
Cineclub Sabadell arroba...
Suposo que deuen estar plantejant-se a veure com fer-ho.
Suposo, com tothom. Aneu al cine, si podeu aneu al cine. Tu has anat al cine des de la pandèmia algun dia?
Jo no he sortit d'aquí.
Bé, sí, perquè bueno, no, a mi em van dir també surt a la tele, però jo la tele diguéssim convencional no la miro plataformes i tal. I han fet un anunci al cinema preciós de jo voy al cine, és el hashtag, i surten tot d'imatges super ben connectades de pel·lícules en les quals en algun moment de la pel·lícula van al cine i està superbé, però estava allà con la gotita, saps?
Ja m'està plorant, ja m'està plorant.
Pues no, em va faltar ben poc. Aneu al cine, home, que s'ha d'anar al cine.
I aquí, això...
Patrocinado
por Imperial.
Seguim, va, canviem de secció i aquest cop anem a una secció que també ens agrada molt. La sèrie.
Si això de que ens agradin les seccions seria raro que no ens agradessin, no? Perquè les preparem nosaltres.
Anem a fer
nosaltres.
Una secció que és un...
Fem aquesta secció que no ens agrada gens, la portem fent des de fa 18 anys.
La sèrie, i no, aquest cop hauria de ser en plural, perquè Luigi ha preparat no una ni dos, sinó tres sèries de la que parlarem. Jo crec que ens donarà temps a parlar de totes, i si no, doncs mira, ja tenim algú per la setmana que ve. Luigi, comences.
Comencem amb una sèrie que ja fa temps que va rondant por ahí, és des del 2018. Ara mateix jo crec que porta unes 4 temporades o així, o 5, 4, 2018, 19, 20, 21... S'esteu portant...
18, 19, 19, 20, 20, 21. 3?
3, doncs potser 3 o 4. I és la sèrie, es diu Killing Eve. És una sèrie que... El primer que un relaciona o que jo vaig relacionar quan la vaig veure és que apareix una actriu d'Anatomia de Grey,
ah, sí?
La Sandra Oh, sí, la noia que és asiàtica.
Uh-huh.
I, bueno, asiàtica, és, ella no sé si és americana, però d'ascendència asiàtica. És una producció britànico-estatunidenca i l'he escollit perquè la vaig començar a mirar perquè la guionista és la Phoebe Waller-Bridge.
Uh-huh.
I això doncs, diu molt d'aquesta dona, perquè realment ha fet uns guions molt bèsties, està currant un muntó, i llavors vaig dir, hòstia, així com de...
On dia?
Mira que em passo el dia dient que no diguem paraulotes.
Ah, ja. Doncs, ara ho traiem tot.
Ara això sonarà un pitido.
Sí, després ho editem.
Com es diu pitido?
Un xiulet.
Un xiulet i ens ho esborrarà. Estem una mica cansats, Jaume.
Jo aquesta setmana estic en rendir, ja ho parlàvem abans, que estem...
No passa res, tirem cap amunt. Doncs la Phoebe Mary Waller-Bridge, que va néixer el 85, mira com nosaltres, Jaume.
Oh!
I és l'autora, ho dic ja, i així ja avanço, sí. No, la següent, que és l'autora de Fleabag. Uh-huh. La sèrie d'aquesta que ella mateixa protagonitza, no? Que és una comèdia amb drama, no? Drama, comèdia, drama-comèdia.
Sí, tràgico-comèdia un poco.
I Killing Eve també és una comèdia-drama que està basada en les novel·les de Luke Jennings. Doncs bé...
Però és una sèrie policíaca.
És una sèrie on hi ha... una, la Sandra Oh, uh-huh. Que és la que es diu, no me'n recordo la pel·li, Eve Polastri. I ella és com a agent del govern britànic. Llavors, però és com una agent que no és, ella vol ser espia, o sigui, ella vol tenir una altra d'això. Llavors, ella té les seves teories, uh-huh. I una de les teories és que hi ha una assassina internacional i que és una dona i que està matant. I que està matant a Pinyon. I clar, llavors són com... Ella relaciona com uns quants casos i al final, doncs, acaba investigant això i també la relació, llavors, que es genera entre la Eve i l'assassina.
Uh-huh.
I és tot un joc de com d'amor-odi entre elles
però
dues...
Però no és la típica sèrie, és que jo no l'he vist, i n'he sentit a parlar, però no he llegit gaire. No és la típica sèrie policíaca on cada episodi resol un crim
no,
i coses d'aquestes.
No.
Però sí que
no.
Té tocs de comèdia, has dit.
Sí. Té aquesta comèdia que quan l'estàs mirant dius...
És la Phoebe.
Veus les mans de la Phoebe Mary Waller-Bridge. Perquè... les converses que tenen,
uh-huh.
Les sortidetes de to, els, com aquells moments en què els personatges fan coses que potser que són normals però no t'ho esperes que ho facin a la pel·lícula, uh-huh. O estan en un moment super xungo de que han mort no sé qui, no sé quantos i fan algun comentari completament fora de to, anem a menjar una hamburguesa que tengo hambre, no? I estan amb un cadàver. Bueno, coses d'aquí que jo la vaig començar a mirar pues, aquest cap de setmana i ja m'he jalat la primera temporada.
Ah, sí, eh?
Sí, sí, em vaig posar... L'altre dia vaig arribar a casa a la tarda, em vaig seure i em vaig acabar una temporada.
8 episodis. Té la primera d'hora, de 45...
45, diria que són.
Per tant, es pot sí. Assumir. I el que ens portes per escoltar és una cançó de Killer Shangri-La featuring Patti Amor, que és la Psychotic Beat. No?
Haig de dir que té una banda sonora també interessant, eh? No, és allò que no faig com tu, que vas amb la llibreta i vas apuntant, quan veus... Però en certs moments he pensat, ostres, aquest tema, i buscava un concret, però no l'he trobat.
Però aquest que ens portes és guai?
Aquest que us porto l'he sentit poquet.
Doncs a veure què ens ha portat.
Cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell.
Estem entrant a la recta final del programa, últims 15 minuts, i seguim parlant de sèries. Hem parlat de la de la Phoebe Waller-Bridge, i seguirem parlant de la Phoebe Waller-Bridge com a, en aquesta que parlava ara Luigi, de Killing Eve com a guionista. Ara parlem de com a guionista, creadora, protagonista, productora.
A Killing Eve també és productora. Bueno, en algun moment, a totes les sèries, si us fixeu, a moltes sèries d'aquestes que triomfen, no? Al principi hi ha uns productors i després ja passen a ser per exemple, els protagonistes acaben sent productors, no? Mm-hmm. La Sandra Oh és productora de la segona temporada. Clar, clar.
Per què?
Perquè suposo que inverteixen pasta, no?
Que sí. Diuen dir, aquí yo me quedo con esto.
Te dicen, de tu sueldo te vamos a quitar una parte para que produzcas. Potser va així, eh? Potser
no sé, hauríem de parlar amb el sindicat de productors de Hollywood.
Pues no sé com va, però moltes, si us fixeu, moltes, els protagonistes acaben produint.
Sí, la gran majoria. Ella, de moment, dirigeix, o com a mínim els seus episodis, aquí a la internet diuen que gairebé tots els episodis estan dirigits per un tal Harry Bradbeer i també
ara estem parlant
de la Fleabag.
Hem canviat ara, estem parlant de Fleabag,
que és la sèrie aquesta que ho ha patat tant, que ha guanyat tants premis de guions, d'actriu, millor premi a la millor actriu, i que ens explica la història, bueno, la història no, una mica episodis ràpid, fugaços de 20 minuts, en què la Phoebe Waller-Bridge, que fa d'un personatge que se suposa que es diu Flipa, però en cap moment li diuen el nom.
No.
Jo no tinc el record perquè la tinc molt present, l'he vist aquest estiu.
No recordo.
Però a tot arreu diu, Phoebe Waller-Bridge com a Fleabag. En lloc, però suposo que ella deu assumir que es diu així. Ens explica una mica la relació que té aquesta noia amb la seva germana, també amb la madrastra, amb el seu pare, com tot és molt fred, com no acaba de tenir molt bona relació amb la seva família, però igualment amb les seves germanes estan molt unides, i ens explica una mica les situacions que va visquent ella, com la primera temporada va bàsicament de com no li surt gaire bé el seu negoci, que té una cafeteria que no acaba de rodar, com demana diners aquí però en realitat no vol acceptar els que li deixa la seva germana, i tot molt en plan comèdia molt negra.
Comèdia, però això que arriba un moment, no?, en algun episodi era allò que dius, hòstia, me l'has colado, perquè jo estava aquí en plan jiji jaja i ara estic plorant aquí, saps?
De fet, a l'escola, si no en tots els episodis, en la gran majoria, perquè també hi ha girs de guió que dius, me lo imaginava o podia haver passat pel cap, però pam!
Sí.
Perquè és el que dèiem abans, és humor dels que els anglesos s'atreveixen molt a fer això, que és humor molt negre, amb moltes bromes relacionades amb el sexe, aquest to, aquesta particularitat també de la sèrie, que de tant en tant, tu ho vas explicar tu l'any passat o fa dos, que la Phoebe, la protagonista, busca la complicitat de l'espectador mirant. Sí, i dirigint-se directament a l'espectador, i és
trencar
molt guai.
La quarta paret, no? Es diu això, trencar la quarta.
I és molt guai, la sèrie ha guanyat molts premis, té molt reconeixement, perquè realment trenca com molts tòpics, no?, de la sèrie, si s'atreveix a parlar de moltes coses que fins ara potser no s'atrevien a parlar amb naturalitat, i és altament recomanada.
Sí, a l'actriu, a la Phoebe, la podeu veure també. Jo és que recordo quan vaig estar mirant, quan vaig veure Fleabag, vaig dir, a mi em sona.
Sí, d'aquella de l'hotel d'Ocupes.
Exacte. I aquella com es deia?
Aquesta
sèrie?
Està a Netflix i es deia...
Però només van fer com pocs una episodis.
Temporada. Aquesta temporada. La vaig veure també jo, doncs no fa gaire, perquè remenant allò es deia... segueix parlant, encara t'ho dic.
I ell, doncs mira'm a veure si ella també... tenia la mà ficada allà en el tema dels guions. Aquí ja feia un paper, crec recordar, no?, com una mica similar, no?,
molt similar, perquè ell arribava en un edifici que uns companys tenien com ocupat.
Era com un hospital?
Sí, un antic hospital, que hi havia molta gent que ocupava les habitacions i vivia allà. I com arriba i es retroba amb un antic nòvio i com trenca una mica la convivència. I el nòvio no és el cura? És que ara m'ha vingut ara un flash.
Crec que no.
No me'n recordo com es diu. Un Broadchurch? No
Broadchurch està
crashing.
Guai. Crashing.
Oh, no té entrada a la Wikipedia.
Doncs s'ha de fer, Jaume. Hem de col·laborar tots.
Hem de parlar amb l'Àlex Hinojo. Doncs aquesta sèrie també era molt bona. I aquesta la trobareu a Netflix.
I Broadchurch també la recomano, mira.
I també és de Netflix.
Ella apareix en un episodi, crec.
Amb 8, segons la Wikipedia.
8 episodis, doncs Broadchurch és un també guai. Apareix el David Tennant. Ara estem divagant ja, sí, totalment. Sí,
però què escoltarem de Flibar? Podem... Perquè Flibar també té banda sonora
podem
amb cançons molt potents.
Que està molt dient. Podeu mirar les que se'n sacudeixen ara.
La que vulgueu. Però aquesta de la trobareu a Amazon Prime, la de Flibar.
La Flibar, sí.
I té una banda sonora també molt xula. També sí. Juga molt amb cançons que et toquen, vull dir, les posa que... en escenes clau per fer-te ja vibrar.
A mi em flipa, no? Jo estava mirant, quan estava mirant Killing Eve i tal, i vaig pensar, o sigui, és com que l'admiro, saps? Estic allà mirant i penso, com s'ha t'acudit, o sigui, com s'ha t'acudit fer això ara? O sigui, per què vas per aquí? No sé.
Perquè és molt crac. Escoltarem una cançó que es diu A Wall Nation, que és del grup Sail. Oh, temasso. Doncs Luigi, tens minut i mig per explicar-nos la tercera i última sèrie de la que ens volies parlar, perquè això s'acaba, el Genoa CBC arriba al final.
Arriba al seu final! Doncs parlaré d'una sèrie d'HBO, en aquest cas, que es diu Lovecraft Country. I és una sèrie que jo la vaig agafar, clar, en realitat, d'adaptacions cinematogràfiques sobre l'obra de Lovecraft n'hi ha, però n'hi ha poquetes, o sigui, no hi ha moltes. Jo vaig intentar el curs passat, crec, fer algun programa especial
d'això
i no vaig poder treure, hi ha una espanyola que es diu Dagon, hi ha algunes, sí, del Reanimator aquell o no sé qual, però no així com el d'altres, com de l'Edgar Allan Poe pots trobar més coses, del Lovecraft no. Llavors, quan vaig veure això vaig dir, ostres, això ho haig de veure, no? I doncs és una sèrie que en realitat és bastant boja i està basada en una novel·la, o sigui, no està basada en Lovecraft com a tal.
Ah, no?
No, o sigui, es diu Lovecraft Country, sí que apareix com... vindria a ser com que van allà on el Lovecraft es va inspirar per no sé què, però com molt per... no sé, suposo
que potser... per contextualitzar una mica,
potser
no?
Si ets molt friki de Lovecraft i veus referències que jo per desconeixement no les veig, que això pot ser, doncs la sèrie està ambientada en els anys 50 als Estats Units i comença amb un noi afroamericà que està buscant el seu pare i acaba anant... No, clar, la sèrie comença com tractant tot el tema del racisme als anys 50, als Estats Units, perquè el seu tiet treballa fent la guia, com una guia de viatge que fos segura per...
La Green Book, aquell?
Exacte. Doncs va fer això. Llavors ell l'acompanya per anar a buscar el seu pare no sé on, pim-pam, i llavors arriba un moment en el que fa... Uf, i la sèrie canvia completament. Mireu-la, si podeu, el Jaume m'està dient que tallem. Escoltarem la cançó de Sister Rosetta, I Want a Tall Skinny Papa. Això ha sigut el Generació BCO i ens escoltem la setmana vinent, no, Jaume?
Molt bona setmana, si tot segueix igual, sí. Bona setmana!